Cobriria les nits dels divendres per fer competència al Desafío d'Antena 3 i a De Viernes de Telecinco. O sigui, que estem que lo petamos.
Com està la pública, eh?
Ai, ja la veus, pública està que lo tira...
Mare
los
meva.
Dineritos por la ventana.
A veure si es convertirà en la nova Mediaset.
No.
Home, està recollint...
Està recollint el que va sortint d'allà.
Està recollint, però potser es pot redirigir d'una altra manera. També aquestes persones crec que saben fer més coses que el que feien a Mediaset. Si tu potser li demanes a Belén Esteban i a Maria Patiño...
Que facin un informatiu?
No, però que potser que faci una altra cosa. Potser Val. Ho fa bé i a sobre són Val gracioses.
Home, la Belén Esteban té els seus seguidors i Clar. Té la seva... Té tota una gent sí. darrere.
Temps al temps. El temps ja posarà
ja
a cadascun
Us haig de recomanar que veieu la revuelta d'ahir a la nit, que la van donar darrere
molt
al
tard,
futbol.
Molt
tard, però va sortir la meva amiga Pati Bonet, que ho va patar. Volem saber, vale. Pati, què et va dir Griso a l'orella. Volem saber.
Ai, Griso.
Ai, és que no, però és que la Pati li posa molt nerviosa al Bezos. Llavors no sabem si és que li va dir... Després et dono el telèfon del Bezos. Aviam, ho deixem
Noies,
aquí, no? En l'aire.
Hem de marxar. Hem de marxar i ho hem de deixar aquí fins la setmana que ve, d'acord?
Adéu, adéu.
Adéu.
Gràcies.
Fer 3 i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fer3.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les festes de Sant Antoni Abat amb la Unió Sant Cugatenca com a entitat banderera omplen l'agenda d'activitats de Sant Cugat d'aquest cap de setmana. La festa dels Foguerons i la passada dels Tres Tombs són els plats forts del programa organitzat per a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Aquest dimarts el ple ha celebrat una sessió extraordinària per aprovar l'atorgament de la Medalla d'Honor de la Ciutat a l'entitat per haver superat els 150 anys de vida. De fet, segons les últimes investigacions, els orígens de la comissió podrien tenir fins a 164 anys. L'Ajuntament no concedirà la llicència d'enderrocament als propietaris de l'edifici de Lluís Companys fins que no respectin i garanteixin els drets de les persones que hi habiten. Així ho han apuntat en un comunicat on detallen que, tot i que la llicència compleix amb els condicionants, la seva efectivitat queda condicionada a aquest requisit. La notícia arriba després de la publicació d'un reportatge de Cugat Mèdia on els afectats expliquen com els ha canviat la vida des que van dir-los que havien de marxar de casa. L'Arxiu Municipal conservarà el fons documental de l'escriptora Liberata Mas Oliver. La donació, que s'ha fet de manera gratuïta, inclou manuscrits, novel·les, contes policíacs, obres teatrals, fotografies i correspondència de l'autora santcugatenca. L'obra de l'escriptora tracta temes com la Guerra Civil Espanyola i l'experiència colonial espanyola a Guinea Equatorial i Etiòpia, entre d'altres. I Sant Cugat acull aquest divendres la primera jornada de polítiques lingüístiques als municipis. La iniciativa organitzada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat i el Consorci per a la Normalització Lingüística amb el suport de l'Ajuntament és una de les propostes de la nova conselleria liderada pel santcugatenc Francesc Xavier Vila i que vol reunir els agents locals que desenvolupen accions per consolidar l'ús social del català. Ajuntaments com el de Sant Cugat, però també el de Barcelona, Lleida, Reus, Girona i Montcada i Reixac, entre d'altres, participaran a les xerrades i ponències que es faran durant tot el dia a la sala clave del Teatre La Unió. La reina del top pop, banda tribut de l'Oreja de Van Gogh, actua aquest diumenge al Teatre Auditori en el marc del concert Música per a la Solidaritat, que cada any organitza Rotary Club Sant Cugat. L'actuació a 6:45 recollirà fons per ajudar l'entitat Polsera Escandela i per continuar la lluita contra la polio de l'entitat local.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Hola, sóc l'Alfonso i estàs escoltant Ràdio Sant Cugat. Bon dia a tots i a totes. Sigueu benvinguts i benvingudes a un nou programa de l'Angeleta Parla. Sóc l'Alfonso i avui seré el conductor. En el dia d'avui portem un programa magnífic, impressionant, impactant. També estarà ple d'art, estarà ple d'ambient urbà, estarà ple de música. Doncs en el dia d'avui ens trobem amb tres diferents temes a parlar força interessants i que ens introduirem ara mateix. Tenim aquí a dues convidades especials, ja que són les meves amigues, i parlarem de música urbana, un tipus de música que avui en dia està en els joves i tothom coneix. Artistes de la nostra terra que hem de destacar són les germanes Farelo, la Baguiar i la Muixca. Les meves amigues són icòniques, són magnífiques. Estarem parlant amb la Gio i amb la Mariona. I per últim, servidor, és a dir, jo. També després tenim un fan d'un tipus de música que s'està perdent a poc, del post-punk. Aquest fan ho té molt clar. Ens parlarà d'uns dels grups més emblemàtics, famosos d'aquest gènere. Amb tots vosaltres, l'Aleix parlant-nos sobre Joy Division. I en l'última posició, però no menys important, tenim en Roc i en Marc, que ens parlaran sobre un artista. Saps què? Deixem-ho com una sorpresa. Només us donaré una pista. Nord-americà, el seu nom és Jace i és un raper. Dit això, comencem. En aquesta part del programa, jo, juntament amb unes amigues, us venim a parlar de la música urbana.
A mi m'encanta la Karol G.
A mi m'encanta la música de la Muixca.
Què és la Muixca?
No saps qui és la Muixca? És com si em dius que no saps qui són els Beatles, però en versió reggaeton català. Però això t'ho arreglem ara mateix. Potser si et dic que és la germana de la Batllal, tens més idea?
Em queda una mica igual. No sé del tot qui és la Batllal, o sigui, he sentit parlar d'ella, però no en sé massa.
Què acabes de dir? No saps qui és la Batllal, que vius en un tàper.
No és una cantant de reggaeton llatina.
Què dius tu ara de llatina? A veure, tu necessites una explicació. I ja que estem a la ràdio, aprofito i culturitzo els oients.
La reina d'Espanya. La reina d'Espanya que emocionada con verte. Batllal, te amo con todo mi corazón.
Lo máximo, icónica.
Y llevo escuchando a Batllal desde 2018.
Sí, creo que representa muy bien a las mujeres.
Que es humillada a Barcelona.
La Baguial és una cantant i compositora catalana, és a dir, que és de la nostra terra, i va néixer a Vilassar de Mar. I va començar penjant les seves versions i cançons a les xarxes socials. I a poc va guanyar popularitat. Les lletres empoderadores i els ritmes contagiosos de les seves cançons, de reggaeton, dancehall i pop, són top. Tu mai has escoltat la cançó de Chulo, Chulo, tiene cara, saps?
Home, Gio, aquesta sí que la coneixes segur.
Aviam, així de primeres, no.
Doncs aquesta cançó va ser la que li va fer famosa internacionalment i a partir d'allà va tindre oportunitats genials. Com per exemple, abans havies dit que t'agradava la Karol G, no? Doncs ella, gràcies al single Chulo, va poder participar en una cançó del seu àlbum, que el seu àlbum es diu Mañana Será Bonito, amb la cançó Kármica.
Però llavors només es dedica a la música, no ha fet res més artístic.
No, d'artístic no, però en una entrevista a l'Hormiguero va dir que, abans de començar la seva carrera com a artista, va treballar de fornera i atenent trucades en un call center, venent a les empreses leasings de cotxes.
Què dius? La Batllal fent pa? Costa d'imaginar, la veritat.
Alfonso, com saps tant d'ella? Em podries donar una mica d'informació? Quines novetats hi ha? Perquè ja que pren coses d'elles vull estar actualitzada.
Doncs ara de moment es sap que té més música preparada. Fa res ha estat una pel·li seva als cinemes d'Espanya, jo l'he anat a veure, i la veritat és que és molt guai, és molt top. I si algú no la pot veure, doncs estarà el 12 de desembre a Prime Video. És un documental que tracta sobre el seu primer àlbum i els problemes que ha hagut d'afrontar a l'hora de treure'l. Les entrades per la pel·li es van exaurir molt ràpid, van estar sold out. La gent es notava que volia veure la Pussycat Mana.
Molt interessant. Tu sabent tantes coses, no sabràs per casualitats quins i quan seran els seus pròxims concerts. Estan donant ganes d'anar algun, tot i que no em sé cap cançó encara.
Doncs fa res, pues, ha acabat la seva gira a la Joia 24 Carats Tour, a la qual jo he anat, si ho dic, i que en aquesta gira ha aconseguit fer dos Within Center i un Palau Sant Jordi sold out. Però ara fa res, va fer una actuació a la gala de premis dels 40, que era benèfica per la gent de València, que també ha anat, on també participaven artistes com Lola Índigo, Saiko, entre d'altres, i que ara mateix doncs, es pot veure a YouTube. I es creu que es farà concerts a Miami i una gira de festivals per Espanya.
Tu, un concert de la Batllal? Que estrany, no?
Alfonso, llavors, a tu què és el que més t'agrada d'ella?
Doncs mira, jo tinc una obsessió amb les cançons antigues, que només es troben a YouTube i que mostren el seu desenvolupament com a artista. Per exemple, la seva primera cançó va ser una cover de Rihanna de la cançó Walk, en català, que la van anomenar Pai. I és que em flipa perquè passa de gravar en un mòbil antic d'aquests de l'iPhone 5 o per allà a tindre una bona càmera, un equip, un desenvolupament darrere brutal. I això només en 8 anys. I també les que no són tan antigues. A part d'això, m'agraden els minidocumentals i resums que hi ha a YouTube de les seves gires. Per exemple, la Worldwide Angel Show, que és un resum del seu concert a la sala Apollo, o el Miss Sold Out, que és un altre concert que va fer, o la més recent, que és un resum del concert del Within Center a Madrid de l'últim tour que ha fet de la Joia.
Ho tindré en compte. Quan arribi a casa, el primer que faré serà escoltar les cançons de les quals ens has parlat, perquè ja m'has intrigat. Però el que més m'interessa, i crec que a tothom ens interessarà, aquí, crec que el públic em seguirà, és el xafardeig. Vull que m'informis de la seva vida, perquè sí que sóc una cotilla i m'encanta aquest tema.
Ui, què vols que et digui? Doncs l'últim xafardeig que sé... Val, ho dic, però no sorti d'aquí, vale? Doncs es creu que farà una col·laboració amb la Rosalía, ja que en els 40 pre-show, abans de començar doncs, la gala, li van preguntar sobre aquesta col·laboració i es va quedar callada. Callada? I llavors va dir el següent: el que calla, otorga. No sé, no sé.
Moltes gràcies, perquè així em fas que deixi de ser una desinteressada per la Batgirl i he passat de no saber qui és a saber gairebé tota la seva vida.
Veus? Ara ja som totes dues unes expertes de la Batgirl i així la pròxima vegada pots lluir coneixement musical. Però a mi em sembla encara més indignant que no sàpigues qui és la Muixca.
No saps qui és la Muixca, bro. You are out, babe.
Ai, perdoneu-me, què voleu que us digui? A veure, expliqueu-me qui és. M'has dit abans que era la germana d'Alba Aquiel, no?
Mare meva, ara t'explicaré qui és. O la romàntica, o la satànica, una maniàtica, segueix la tàctica. La Muixca va començar a petar-ho el 2021 amb Res Clar, el seu primer tema. Va enganxar molt a la gent, sobretot perquè feia reggaeton i trap en català, que no es veia gaire. Cantar en català li dona un rotllo molt diferent. I és guai perquè barreja música urbana amb la nostra llengua i cultura.
Ara ja sé com va iniciar. Sé quina cançó va ser la seva primera, però parlem de les novetats. Què envolta anar-la cantant, concerts, cançons, etc. Així m'actualitzes a mi i als que ens escolten, que estic segura que la gent com jo, pues, que tampoc sap qui és la Muixca, els agradarà saber de la seva vida.
La Muixca està creixent un munt. Ara s'ha posat a col·laborar amb artistes urbans d'aquí i ha estat en festivals top com el Sonar, on va cantar per milers de persones. Diuen que potser aviat farà col·laboracions amb artistes internacionals, que seria una passada per la seva carrera, i va traient temazos, que segueixen amb el seu rotllo de ritmes llatins i urbans, que la fan tan única.
A mi el que més m'interessa, com he dit abans, és el xafardeig. Parla'm d'ell.
Eso, eso. Chisme.
La Muixca és bastant reservada, tot i ser molt coneguda, sobretot a Barcelona. No acostuma a penjar gaire cosa a les xarxes, només música, així que té un aire de misteri. Però et puc dir que fa poc la van veure en una festa amb altres artistes. I hi ha rumors de col·laboracions de trap o reggaeton. però ella sempre diu que el seu focus és la música.
Després tindré feina escoltant cançons i cançons. Vinga, facilita'm la feina i digue'm què em recomanes de la Muxca.
Les meves preferides de la Muxca són Los 15 porque estás triste i el Mambo. Los 15 té aquell punt sentimental que et toca, saps? I en canvi el Mambo és pura festa. T'enganxes del primer segon per donar-ho tot ballant. Amb aquestes dues veus que la Muxca és molt versàtil. És un artista que es gaudeix de seguir, perquè sempre prova coses noves i segur que encara ens sorprendrà.
Doncs moltes gràcies a tots dos per fer-me quedar com una inculta.
Espera, espera, que encara t'hem de dir una cosa, oi, Alfonso?
Va, digueu.
No només tenim una cosa, tenim dues. Doncs que ara que saps qui són totes dues, ara només fa falta que escoltis el single que van fer juntes. Es diu Sexe Sexy.
Ok, m'ho apunto.
I la segona és més especial. L'altre dia jo vaig sortir amb una gravadora de veu i un propòsit. Veure què opinava la gent de les germanes Farelo, si la coneixien i, per últim, què és el que més li agradava d'elles. En el dia d'avui ens hem decidit i hem sortit al carrer, justament davant de la porta de l'Angeleta, i entrevistarem els alumnes per veure si saben qui són la Baquial i la Muxca. Si jo ara mateix et dic qui són l'Alba Farelo i la Irma Farelo, sabries dir-me qui són?
Sí, la Baquial i la Muxca.
No.
La Muxca, tia!
Però calla!
Sí, són dues cantants molt famoses catalanes, la Muxca i la Batial.
La Batial i la Muxca, conocidas mundialmente.
Muy bien.
Sí, la Batial y la Muxca.
Muy bien.
No.
No.
Vale, si jo ara mateix et dic que una és la Batial i l'altra és la Muxca, saps qui són?
Sí.
Sí, l'Alba és Batial, no? I l'altra no sé, la verdad. Ah, su hermana... Su hermana, ¿no? Esa que... ¿Cómo se llamaba?
La Muxca.
Sí, esa.
¿Sabrías decirme alguna canción de ellas dos?
No.
Siempre Nueva York... Espera, tengo que pensar, ¿vale? Perdió este culo.
Eso.
Perdió ese culo y... Guarras.
A Mercadona, Sexa Sexy, que está con su hermana...
No me sé muy bien los nombres. A ver, de la Batial sí, Fiebre y Duro de Verdad. Y de la Muxca no me sé bien los nombres, pero me sé algún trozo de alguna canción.
Esa como me la queda guay, enseñando la cinturita desde su coche me pita. Flow 2000, por ejemplo.
Oh. ¿Y de la Muxca?
Bueno, no sé, no he escuchado Muxca.
Lo chulo de Batial... I la música no l'escolto molt, però m'agrada molt la col·laboració que va fer amb la seva germana de Sexa Sexy.
Perdió este culo de la Batial. Ah, de las dos juntas. La Muxca Sexy Sexy.
Que suena ya donde esté, porque tengo el flow que siempre traigo algo fresca de TBT.
De la Muxca, sembla mentida, t'has loco. I de la Batial, duro de verdad.
Vale, i per últim, les escoltes habitualment?
A la Batial sí, a la Muxca no.
Obviamente.
A la Batial a veces, pero a la Muxca no.
Vaya, qué pena.
A la Batial sí, a la Muxca no.
A la Batial no tant, a la Muxca sí, molt.
Se'ns ha acabat l'hora del pati, però hem descobert que la gent d'aquí del voltant coneix qui és la Batial i la Muxca. Esperem que us hagi agradat aquestes entrevistes que hem fet i dit això, seguim amb el programa.
Bueno, quines respostes? Hem vist que als altres tampoc els hi sona molt qui són. Bé, només se saben els noms artístics, que si els hi dius el nom real, tampoc tenen ni idea de qui són, eh? Així que no sóc l'única que avui es posarà tot de música de la Batial i de la Muxca per escoltar durant tot la tarda.
Quina bona estona hem passat amb la Mariona i la Gio. Hem passat de ser uns incauts musicals experts amb Baquial i Muxca, en un 3 i no res. Gràcies a les dues per compartir aquest moment amb nosaltres i, per descomptat, gràcies a tots vosaltres que ens escolteu. Sempre és un plaer portar-vos en aquest viatge musical. I no ens aturem aquí. Ara és el moment de canviar d'univers i submergir-nos en un món més fosc i misteriós. Un món on les guitarres distorsionades i les atmosferes electròniques prenen el protagonisme. Interessants? A la nostra següent secció ens porta a descobrir la història de Joy Division, el grup que va canviar el panorama del post-punk per sempre. Un agraïment especial al nostre Aleix per portar-nos a aquesta exploració musical tan fascinant. Així que, des de la màgia de les lletres empoderadores fins al misteri de la música amb un to més introspectiu, ara ens toca viatjar a l'Anglaterra dels anys 70. prepareu-vos, perquè això va ser tot un terratrèmol musical. Aleix, quan vulguis, la sala és teva.
Moltes gràcies, Alfonso. Hola a tots, sóc l'Aleix i, com has dit, parlarem d'un dels grups més importants en la història del post-punk. Qui és Joy Division? Aquest és un grup que es va formar inicialment sota el nom de Warsaw, inspirat en una cançó de David Bowie. No obstant això, va canviar pel dret d'autor i en 1978 van canviar el seu nom a Joy Division. El grup estava composat per el carismàtic vocalista Ian Curtis i el guitarrista Bernard Sumner, el baixista Peter Hook i la bateria Stephen Morris. En 1979 van llançar el seu primer àlbum, que malgrat el seu èxit limitat en el seu temps, s'ha convertit en un clàssic. En aquest grup l'acompanya una història tràgica. Al maig del 1980, Ian Curtis es va suïcidar penjant-se d'una corda, just abans d'una gira pels Estats Units. Aquest esdeveniment va marcar el final de Joy Division, però la resta del grup va formar en el que ara coneixem New Order. Aquest grup va ser el grup amb el disc de 12 pulgades més venut de la història, Blue Monday. I ara que hem parlat una mica sobre la història d'aquest grup, ara us comentaré l'estil. Joy Division es caracteritza per ritmes repetitius, atmosfèrics i lletres carregades d'emocions. La seva música uneix el rock punk i elements electrònics. Els seus sons únics es destaquen per la mescla de guitarres distorsionades, sintetitzadors i aquesta atmosfera que crea tot aquest conjunt. Entre les seves influències es troben artistes com David Bowie, Velvet Underground i Iggy Pop. Aquesta combinació d'estils va permetre a Joy Division crear un so que mai ningú hagués pensat. I ara que hem explicat l'estil, us faré unes recomanacions que, per començar, puc recomanar els únics dos àlbums que tenen, que és Unknown Pleasures i Closer. Plaers desconeguts i A prop, en català. Aquests discos no sols mostren la seva evolució musical, sinó que encapsulen tota l'essència del post-punk. Com a cançons a destacar, tenem Love Will Tears Apart, que és L'amor es trencarà, que és una de les seves cançons més conegudes i més representades de tota la seva història. I com a opinió personal i gust i de les meves cançons preferides tenim Atmosphere. Aquesta cançó en específic mostra com és de veritat el grup i la seva essència. I ara que us he fet les recomanacions, passarem a un impacte en la indústria musical, unes quantes anècdotes i després una conclusió. La influència de Joy Division ha estat profunda com una àncora al fons del mar. Durant els dos anys que van durar, el seu so ha inspirat una àmplia gamma de gèneres, des del rock alternatiu fins a la música darkwave i electrònica. Bandes com Radiohead o The Cure han citat a Joy Division com una de les seves principals influències. Després d'això, passem als anècdotes, que és una data molt interessant sobre Joy Division, és que el vocalista Ian Curtis patia d'epilèpsia, la qual cosa complicava els seus concerts en viu. Malgrat això, l'actuació era molt intensa, a més durant el concert ballava d'una forma eclèctica, com si li haguessin donat una descàrrega elèctrica. Això feia que semblés com si li hagués donat un atac epilèptic. Per tant, els seus companys mai sabien si li havia donat un atac o no. Com a última anècdota, tenim que el seu mànager, Tony Wilson, va firmar el seu contracte amb Joy Division amb la seva pròpia sang. I com a conclusió tenim que Joy Division, encara que va tenir només dos anys de carrera, va ser un dels grups que més va impactar en el post-punk, ja que el va crear pràcticament, i va inspirar moltíssims grups que avui en dia escoltem molt i va marcar història. Ara sí, Joy Division és una atmosfera. Has de voler entrar en ell.
Gràcies, Aleix, per portar-nos al fascinant món de Joy Division. Realment, una immersió única en el post-punk. I per a tots vosaltres, espero que hàgiu pogut sentir l'essència d'aquest grup que va marcar una època. Abans d'acomiadar-nos de la secció, recordeu que la música té milers de dimensions i fa viatjar a llocs que ni tan sols imaginàvem. Però no ens aturem aquí. Ens espera un altre viatge sonor, en aquest cas, amb un artista que va marcar la seva pròpia ruta en la música contemporània. Deixem enrere l'ambient inquietant del post-punk i anem a submergir-nos en el món de l'emoció crua del rap i trap. Prepareu-vos per una exploració de l'artista que va ser conegut tant per la seva música com per la seva complexa personalitat. Mark Rock, tot vostre.
Thank you.
Hola, bon dia a tots. Jo sóc el Marc i conjuntament amb el Roc.
Hola.
Posarem el fi a la nostra estada a la ràdio parlant d'un altre músic. És un cantant totalment diferent dels que ja hem tractat. Parlarem de rap i de trap, però serà en anglès.
Us presentarem un cantant que, tot i el poc temps que va estar amb nosaltres, va sacsejar i revolucionar el món de la música amb la força d'un terratrèmol. Gràcies a les seves lletres profundes i carregades d'emoció, ha deixat una empremta inesborrable. Ja ho han endevinat qui és?
Ja sé, Dainy Ricardo Onfray és el seu nom, més o menys, però també és molt conegut com XXXTentacion, o XXXTentacion, si no vols dir tantes X. Va aconseguir connectar milions de joves, un d'ells, el rock, no?
Sí, la veritat és que m'ha enganxat, ja que va aconseguir fusionar diversos gèneres musicals, com el trap, el rap i el rock alternatiu.
A més, des del meu punt de vista, ha tractat temes com la tristesa i l'esperança, que, bueno, són poc comuns, no?, en rap i trap anglès. Un cantant de rap anglès parlaria d'aquests temes?
Molta gent es pregunta això, Marc. Com XXXTentacion ha aconseguit la seva fama? Doncs XXXTentacion és mundialment reconegut, en part, gràcies a les seves lletres significatives i profundes. Cada cançó seva té una història darrere. Això és una altra de les coses que em va fer enganxar-me a ell.
Bueno, història impactant és la seva mort, no? Que va ser el 2018, que mentre sortia d'un concessionari de motos, quan dos joves vestits de negre van assaltar amb armada per tal de robar-li una bolsa de Louis Vuitton, que contenia 50.000 euros en efectiu. Bueno, dòlars.
50.000 dòlars.
Sí, sí, 50.000. Déu meu, quina forma de morir.
Sí, sí, allò va ser el botí, o sigui, el preu de la seva vida.
Amb tota la innocència d'un àngel caigut, els culpables afirmaven no saber el que hi havia dins de la bossa. Però com es va demostrar més tard, l'obra ja estava escrita. Sabien perfectament el contingut de la bossa i van ser jutjats per homicidi de primer grau.
No sé si opines el mateix, però jo crec que matar per 50.000 dòlars has estat molt perdut, no?, en aquest món.
Què, Marc? Anem al gra?
Va. Farem una crítica a l'àlbum que va treure XXXTentacion l'any 2018, just abans de morir, gràcies a Déu, va deixar-lo publicar, també s'ha de dir. És una obra complexa i variada que mostra tant la seva creativitat com les carències en certs aspectes. Estem parlant de l'àlbum Question Mark. Si el voleu escoltar, heu de buscar interrogant a qualsevol aplicació de música.
Jo us el recomano molt, l'he escoltat moltíssimes vegades. I us ho dic de veritat, l'àlbum és bastant extens i compta amb un total de 18 cançons.
Es podria considerar un disc com molt divers, sense cançons que s'assemblin gaire entre elles, o què? Rock.
Sí, tracta de molts gèneres. Els més destacats són el rap, el trap, fins al rock alternatiu, com ja he dit abans. Però aquí es pot veure reflectida la versatilitat de l'artista i les ganes d'experimentar i buscar noves melodies i tonalitats que sempre ha tingut ell.
Sí, per adonar-nos de la seva versatilitat, anem a analitzar les cançons més destacades del disc Question Mark. Primerament parlem sobre la Introduction, que no és ben bé una cançó com a tal, però té un objectiu d'informar. Simplement demana que l'escoltem a l'àlbum amb la ment oberta, sense cap expectativa, per poder obtenir un viatge emocional complet.
Jo la trobo personalment supernecessària.
Jo també.
Perquè si no l'escoltem, tot l'àlbum ens pot semblar una mica estrany i sense sentit, encara que també és una mica tediós i avorrida aquesta introducció en comparació a les altres cançons com a tal.
Sí, saps què? Una cançó que també m'agrada molt és Alone Part 3, que... Què ens pots dir d'ella?
Doncs aquesta cançó comença amb una base de guitarra, que a poc ens introdueix en el tema. Em sembla una cançó super relaxant i tranquil·la.
Perdó per interrompre, però no sé si comparteixes la mateixa opinió, però sembla un pèl massa curta, no hi ha temps per endinsar-te totalment dins d'ella.
Doncs sí, la veritat. Una altra cançó tranquil·la i suau és Moonlight. Aquesta, en canvi, s'inicia amb una base melòdica i enganxosa ja des del primer moment i expressa el desig de trobar la pau.
Oh, Moonlight. Aquesta a mi m'encanta. Ja sigui per la seva base amb sintonitzador o pel seu ritme, però m'encanta.
També m'agradaria parlar d'una altra cançó molt més intensa. El títol és Sad, aborda temes com la pena. Aquesta, com totes les altres, també compta amb un ritme enganxadís i melòdic. Bé, Marc, parlem d'una de les altres cançons més importants de tota la vida d'XXXTentacion?
Vinga, anem per feina. Hope. És una de les cançons més importants de XXXTentacion perquè està dedicada a les víctimes d'un tiroteig que va haver-hi en un parc. Durant tota la cançó fa referència a aquests nens que van morir i dona un missatge d'ànim cap a les famílies.
A més, la cançó també destaca pel seu preciós ritme i excel·lent lletra, que es fa fàcil i bonic d'aprendre.
Sí, totalment, és una cançó especial. Hi ha un tema que encara no hem parlat, és l'amor.
Sí, l'amor. Més concretament, el seu dol contra l'amor, utilitzant una base molt tranquil·la i una veu relaxada. Estem parlant de la cançó The Remedy for a Broken Heart.
Jo plantejo una pregunta. És la millor cançó d'escoltar per la nit tot?
Sens cap dubte. Ara, una endevinalla, Marc. Una cançó que comença amb un baix i cantant bastant fluix, però a poc comença a pujar el to. De quina cançó creus que estic parlant?
De... Esquizofrènia?
Correcte, d'esquizofrènia. Una cançó de la qual no estem gens acostumats, sortint totalment de l'ordinari i complint l'objectiu de l'àlbum d'experimentar.
Bueno, doncs aquestes són les cançons que nosaltres trobem les més imprescindibles i essencials dins de l'àlbum, que obtenen quasi tot el protagonisme i reconeixement de la carrera de Extentation, a part de que algunes d'elles són les més conegudes.
Fins aquí la nostra crítica al disc Question Mark, encara que us el reconem a tots, no és per tots els públics.
Sí, creiem que no és per tots els públics perquè no segueix una continuïtat o no manté durant tota l'estona les mateixes melodies, el mateix temps, el mateix to o el mateix estil.
Ha provat coses noves i, com expliquen les instruccions, l'hem d'escoltar sense cap tipus d'expectativa i buscant conèixer nous gèneres i així podrem sentir-nos com el cantant a l'hora de gravar l'àlbum.
Sí, amb això crec que no hi ha cap mena de dubte. Ha aconseguit el seu objectiu, experimentar i explorar amb la música. Creiem que no és per tots els públics perquè és diferent, però si busques una experiència emocional nova, crua i autèntica, sense cap tipus de dubte, heu d'escoltar Question Mark.
Dit tot això, gràcies per escoltar-nos. Esperem que aprecieu la nostra recomanació i ens hem sentit com a casa en aquest programa. Moltes gràcies pel vostre temps.
Bé, abans de que s'acomiadi l'Alfonso, jo només vull dir-vos que ni en cap de les tres seccions m'he enterat de res de cap de les músiques, però ja tinc moltíssima feina per escoltar aquesta nit a casa.
I així, estimats oients, arribem al final d'aquest viatge junts. Una vegada més, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa de l'Angeleta Parla. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest programa que venia carregat de música. Gràcies per fer-nos sentir aquesta energia de saber que estan de l'altre costat. No oblideu sintonitzar-nos en el pròxim programa, a la mateixa freqüència. Cuideu-vos molt i que tingueu un excel·lent dia. S'acomiada el vostre amic Alfonso. Ens escoltem aviat, aquí, a Ràdio Sant Cugat. Fins la pròxima.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'Institut Leonardo da Vinci a Ràdio Sant Cugat.
Hola a tothom, benvinguts i benvingudes. Un espai més de la veu de l'Institut. En aquest cas ens visiten els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat. Concretament tenim amb nosaltres la Joana Capdevila, en Genís Buil, l'Ignasi Tragant, la Mar Gelpí i la Natàlia Canela.
Hola.
Sense por, sense por. Saludeu.
Hola.
Primer contacte amb el micròfon, ja està, ja hem trencat el gel. A veure, veniu a explicar-me, com sempre, diferents cosetes de l'Institut, notícies, el m'agrada i el no m'agrada i recomanacions musicals que anirem fent durant aquest espai. Comencem amb les notícies. A veure, Genís, què m'expliques de la celebració del Dia de la Ciència de l'Institut?
Sí. Doncs durant la Setmana de la Ciència, els alumnes i professors de l'Institut Leonardo da Vinci van organitzar aquesta setmana i en aquesta setmana vam fer gran varietat d'experiments sorprenents. Per exemple, els diferents colors amb el que pot cremar el foc. Depèn amb quina substància mesclis el metà, el foc cremarà d'una manera o d'una altra, d'un color o d'una altra. Per exemple, vam observar que el metà, si el mesclaves amb el sodi, aconseguia un color ataronjat. Amb el bor, un color verd lima. Amb el coure, un color així turquesa. I amb el potassi, un color lila.
Carai, doncs que interessant, això, no? Ho sabíeu, això, o ho heu descobert tot ara arrel d'aquest experiment?
Sí, bueno, arrel d'aquest temari que estàvem fent de física i química dels electrons, vam fer un experiment en el que pues, s'observaven aquests tipus de coses.
Molt bé, perfecte, doncs molt interessant. I la Joana ens explicarà que hi ha una optativa molt curiosa.
Bueno, sí, a l'Institut Leonardo hi ha una optativa, que és projecte de recerca, que és dels drons, que bàsicament l'objectiu és conèixer les parts d'un dron, saber on es pot volar i on no, perquè no és totalment legal a molts llocs, i bàsicament aprendre a volar. I, per exemple, aquest divendres hi ha la sortida de... perquè aquesta optativa és només d'un trimestre, i hi ha la sortida d'anar al Club d'Aerodalisme de Sant Cugat a volar els drons que han programat prèviament a aquesta optativa.
Molt bé. Heu manipulat vosaltres alguna vegada un dron?
No, a mi, per exemple, em troca a aquest trimestre i, bueno, té pinta de ser interessant.
Et crida l'atenció, no?,
sí.
Aquest tema. Molt bé. Perfecte. Doncs ens hem posat al dia amb les informacions més destacades de l'Institut i ara el que toca és escoltar una mica de música amb una recomanació que en Genís ens explicarà.
Sí, doncs jo recomano la cançó de la Marina Està Morena del grup de Figaflowers.
No l'he sentit mai, no, és broma.
Sí, ha sigut una, ha estat una de les cançons més escoltades d'aquest estiu i m'agrada, doncs, perquè em transmet alegria i bones vibres.
A veure, us heu cansat d'aquesta cançó o no?
No, jo encara no.
No? No ens n'hem cansat encara?
No.
Doncs escoltem-la una miqueta més.
Chiringuito, chiringuito, abanico, abanico, para mi papá. La Marina está morena, alfantina fa una trena. L'aftera, la que li van darrere, s'imaginen fan la peli. A part si ensuau la crema, el cor demana fricció, cultroletes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena, Fantina fa una trena.
No sé si us ha passat amb alguna altra cançó de sentir-la, sentir-la, sentir-la i no cansar-vos mai, perquè aquesta, déu-n'hi-do, eh? L'hem sentit una estona llarga i encara dura, perquè semblava que era una cosa com de l'estiu, però estem aquí abrigats i encara l'escoltem. Alguna altra cançó que us hagi marcat i que us recordeu que la vau sentir molt, moltíssim?
Bueno, jo he escoltat diverses vegades la de 1985 perquè em recorda a la meva infància quan estava amb el meu pare.
I per tant no te'n canses mai, no?, d'escoltar-la. No. Vosaltres creieu que d'aquí 10 anys aquesta cançó seguirà sonant?
No.
Ja no, no, eh?
Jo crec que no. Ja no és coneguda.
Ja no serà coneguda. Doncs veurem a veure què passa d'aquí uns anys. Anem amb la secció M'agrada, no m'agrada, són aquestes dues seccions que ens acosten als alumnes de Leonardo da Vinci, on ens acosten aspectes de la vida, coses que els hi passen, coses que fan, que els hi agrada i que no els hi agrada. Començarem per als M'agrada. Mar, t'agrada el bàsquet?
Sí, bueno, jo vinc a explicar una mica, a compartir la meva trajectòria al bàsquet com jugadora, perquè ja porto 5 anys jugant a bàsquet i m'agrada molt perquè sento que és un esport que pots fer en equip i pots fer amics i compartir experiències, podeu quedar entre vosaltres i és una cosa que passant gent tindria que fer-la perquè crec que és una experiència molt bona.
Molt bé, jugues aquí a Sant Cugat?
Sí, jo jugo al club de la UESC, en l'equip de cadet femení.
Molt bé. I com vas entrar en el món del bàsquet? Què és el que et va cridar l'atenció d'aquest esport per començar-lo a practicar?
Bueno, em vaig cansar del karate i vaig començar a provar coses com la natació i vaig arribar al bàsquet i a la meva germana li va agradar molt i com que sempre anem juntes, doncs em vaig quedar amb ella i després ella es va passar al Sabadell i jo vaig tornar a la UESC perquè sentia que era una part de mi que em faltava.
Molt bé. Algú d'un altre de vosaltres practica bàsquet? O algun altre esport?
Jo practico futbol aquí.
Aquí anava a anar jo, la rivalitat entre el bàsquet i el futbol. Què ens aporta el futbol, Genís? A veure, explica'ns.
No sé, jo crec que és un esport divertit de jugar i que pots fer també grans companys com en el bàsquet.
Sí, al final fer un esport d'equip, no? És important,
sí.
Que t'aporta aquesta comunió que deia la Mar, aquest poder quedar que, més enllà de companys, doncs poden arribar a ser amics i amigues. Molt bé, perfecte, doncs tenim el bàsquet, però també ens agrada menjar. Ignasi, què és el que t'agrada del menjar?
A veure, m'agrada tot el que sigui menjar ràpid, coses així, però també si em portes, jo què sé, a menjar un xuletón o a la tailatela mateix, també disfruto molt menjar.
A tu t'agrada molt menjar?
Sí.
Però i la part saludable com la portes?
No, bé, també bé.
També t'agrada?
Com estic anant al gimnàs, ara últimament doncs, m'estic enfocant més en la dieta i coses així, menjar bé. I, per exemple, jo quan acabi això, quart d'ESO, el que vull fer és un cicle de cuina, és el més segur que faci.
Per tant, t'agradaria dedicar-te al món de l'alimentació, del menjar i de la de cuinar. T'agrada cuinar? Avui en dia cuines?
Sí.
Què és el que fas, a veure, habitualment? El teu plat estrella, quin seria?
Sí, el que em proposi, jo crec que ho puc fer.
Ah,
ho puc arribar
bé.
A fer.
O el que t'agrada més, cuinar, perquè t'agrada molt menjar-lo.
A veure, el que m'agrada més és el que és cuinar ràpid.
Molt bé. I menjar així ràpid, en coneixes algun que sigui saludable? Perquè a vegades els menjars ràpids no s'associen gaire a àpats saludables, no?
No, saludable no.
Saludable no són,
menjar
no?
Ràpid no hi ha ningú saludable.
No hi ha cap saludable. No. Doncs escolta, el dia de demà quan estudis cuina, podries...
Pots menjar ràpid saludable.
Exacte, podries crear una empresa de com fer menjar ràpid saludable, perquè crec que tindria molt d'èxit, perquè hi ha molta gent que li agrada molt menjar, però que, clar, moltes vegades les opcions que tenim no són del tot saludables, no? Llavors, hem d'anar una miqueta alerta. Plats preferits, a veure, Marc, quin és el teu plat preferit?
Bueno, a mi m'agrada molt les... una mica, pues, botifarra, advocat...
Molt bé.
No m'agrada l'arròs, però...
De cap tipus i de cap manera?
No, no.
Carai, això limita molt, eh?
Ja, però és que sento que és com que no té sabor,
ja.
Perquè sempre li tens que agregar alguna cosa perquè estigui bo, però entenc que a molta gent li agradi perquè és un plat que pot condimentar moltes coses.
Molt bé. Natàlia, quin és el teu plat preferit?
Jo soc més de la pasta.
A veure, torna-hi.
Jo soc més de la pasta.
Pasta, de qualsevol tipus?
Qualsevol tipus de pasta.
Amb qualsevol salsa?
Qualsevol.
Farcida, sense farcir?
M'agrada tot de pasta.
Estic amb tu, Natàlia. A més, no m'encansaria mai de menjar pasta. Joana.
Bueno, jo, com la Natàlia, soc bastant de pasta i el meu restaurant preferit és la Tagliatella.
Home.
Però el meu plat preferit són els sorrentino a la carbonara.
Els de la Tagliatella?
Els de la Tagliatella.
Concretament aquests, els hem de provar.
Concretament.
Sí? Perfecte, molt bé. Ignasi, no m'has sabut dir un plat preferit, digue'm un.
Hamburguesa amb pa.
Hamburguesa amb pa.
Sí.
I sense més condiments que això?
No,
Els cogombrets, el formatge, tot una hamburguesa completa, eh?
O fregit.
Oh, carai, molt bé. Ui, aquesta hora que estem fent això, no sé jo, si ens està fent la boca aigua. Genís, plat preferit?
Jo opto més per l'arròs a la cubana.
Arròs a la cubana. Arròs a la cubana amb salxitxes, plàtan, ou ferrat, tot complet,
sense
eh?
Sense plàtan.
Sense plàtan.
Però tot allò més...
Tota la resta sí, eh?
Sí.
L'ou ferrat i les salxitxes.
Sí,
molt bé.
Sí.
Doncs jo estic amb la Natàlia. La pasta a mi també, em tira molt la pizza també. Són coses que no em cansaria mai de menjar. I ens queda una cosa per saber que us agrada, que és el judo, un altre esport. Natàlia, explica'ns.
El judo és una cosa que m'agrada molt, ja que ho practico des de petita, amb el meu pare, que porta més de 35 anys participant. I un esport que m'ha acompanyat tota la vida i m'ha donat força i estratègia i que no em cansaria mai.
Per tant, de moment tiraries, no?
Sí.
Hi ha edat per retirar-se al judo, no? Si el teu pare
que
encara practica.
No?
Molt bé. Doncs perfecte, doncs mira, àpats i menjar, jo crec que ho hem fet prou bé, no? Això, a mi, jo estic d'acord amb vosaltres, m'agrada tot el que heu dit, tot qualsevol esport i el menjar, doncs també és un privilegi. Anem amb més música, en aquest cas la Joana ens acosta la següent recomanació.
Bueno, la meva recomanació, ja que han sigut les dues artistes més escoltades a Catalunya, és una cançó que vam fer en conjunt que es diu Valla Liada.
Qui són?
Muixca i Julieta.
Tu y yo.
que estiguis sexy quan poses mala cara. No, vaya lia, vaya lia. Qui em vulguis només quan estàs endiablada.
Continuem amb la Joana, en Genís, l'Ignasi, la Mar i la Natàlia, que ens acostaran ara a aquelles coses que no els agrada. Comencem amb la Joana, que comença forta, perquè diu que no li agraden els concerts de la Festa Major de Sant Cugat.
Bueno, jo opino que, per ser un poble català, no porten molts grups que tinguin a veure amb el que és. Perquè, per exemple, aquest estiu hi ha un grup que es diu Figaflaues, que han estat a totes les festes majors de tots els pobles, menys a Sant Cugat, i considero que l'únic concert bo que vam fer a Sant Cugat va ser els Catarres, que lligava més amb el que és aquest poble, però és que porten tant concerts com DJs per als més adolescents que no tenen molt a veure i no ens agraden molt.
Per tant, tu faries unes propostes més catalanes.
Sí.
Saps què passa? A vegades el problema són els diners, perquè saps que tots aquests grups tenen caixets, que són el preu que val doncs, fer una convocatòria perquè vinguin a tocar al teu poble o en un lloc en concret, i a vegades, clar, com més coneguts siguin, doncs probablement més dinerons costaran. Però en tot cas, està bé fer aquesta crítica, perquè no sé si potser es plantegen fer un procés participatiu de que la gent pugui opinar, no?, sobre quins grups us agradaria o quin estil de música us agradaria que vingués per Festa Major, doncs estaria bé conèixer la vostra opinió. Perfecte, doncs ens ho anotem, això. Les excursions, Mar, què passa amb aquestes excursions? Concretament, les de l'institut, vols dir?
Sí.
Què passa amb les excursions de l'institut?
Bueno, que entenc que aquests viatges són importants perquè ens permeten aprendre sobre el passat i la cultura i ens ajuden a comprendre millor la nostra història. Tot i així, personalment, no m'agraden gaire aquest tipus d'excursions, perquè de vegades sento que els llocs rurals i històrics poden ser massa tranquils o poc interessants per als altres, perquè crec que tindrien que ser més interactius, més com interessants per a l'alumnat, que és al fi i al cap el que va a les excursions.
A tu et falta una mica d'activitat, vols dir? Anar a mirar i prou ho trobes avorrit, entenc.
No, perquè només ens expliquen de la història i no, o sigui, no fem activitats. Jo crec que tindria que ser, almenys si anem a veure coses importants, que és normal que anem perquè tenim que aprendre, jo crec que almenys podríem fer alguna activitat.
Per tant, no és tant el lloc on aneu, sinó el que feu en aquest lloc, que només és escoltar.
Sí, també.
Ara només és escoltar. Proposaries, no?, potser fer alguna activitat que us suposi, sí, una miqueta més d'interacció amb el que esteu veient.
Molt bé. Per entendre millor tot.
Per entendre-ho millor, perquè clar, no és el mateix que t'expliquin, sinó que tu participis d'aquella activitat. Alguna excursió que diguis, mira, pues sí, aquesta sí que la vaig trobar interessant perquè vam fer alguna cosa, vam fer alguna activitat que recordis que hagis fet darrerament?
Quan vam anar una vegada a un pont que estava molt divertit perquè era com que tot relliscava i passava molta aigua, o sigui, no és més ben bé com divertit, però era més bé
atractiu
per al lloc. Era molt bonic.
Molt bé. Vosaltres, alguna excursió que recordeu especialment divertida o que us cridés l'atenció, que us agradés?
Doncs l'excursió a final de curs de tercer, que vam anar a fer caiac, snorkel...
Home.
I vam estar així una nit, dos dies. Dos nits, tres dies, perdó. I va ser divertit i vam fer molts amics, també.
Que bé. Algun altre, vosaltres? Natàlia, Joana, Ignasi?
No.
No recordes cap excursió?
No, la veritat és que no.
Que us hagi marcat.
Jo sí. Jo l'any passat, bueno, és que jo he repetit, llavors l'any passat a quart d'ESO vam fer una excursió que era anar a escalar aquí al costat de l'institut.
Ah, sí, al Flash.
A Volpelleres, al Flash, i va estar bastant bé, em va ser divertit, i era l'educació física, que és el que més agrada normalment.
Bueno, que deia una mica la Mar, no? I el Genís també, al final, quan feu coses, l'excursió no és només anar a visitar, sinó que podeu fer una activitat, doncs, que us crida més l'atenció. Molt bé, i ens queda escoltar la Natàlia perquè li sap greu que no es puguin menjar xiclets a l'institut.
Una cosa que m'ha molestat bastant és que hagin prohibit els xiclets.
Acosta't una mica el micròfon.
Que hagin prohibit els xiclets a l'institut, ja que per molta gent que enganxava a sota les taules, hi ha gent que es desastrava o que es calmava amb els xiclets. I el que jo crec és que deurien tomar medides de neteja o educar sobre aquest espai comú.
I com ho fem, això? Perquè això, a la meva època, jo ja tinc 40 anys, i això a la meva època escolar ja passava. I no hi ha manera. De quina manera podem fer entendre a la gent que no s'enganxen els xiclets a sota la taula o a qualsevol altre lloc?
Ensenyar-los o classes d'espai comú i de no embrutar aquest espai que no és nostre.
Perquè el que us han dit és el motiu pel qual les prohibeixen és per aquest, per un tema de neteja, no?
Exacte.
És una llàstima, com sempre, que diuen pagar justos per pecadors, no? Que tothom es queda sense xiclets per 4 o 5 o 10 o 15, que són els que embruten l'espai. Doncs no sé, noia, això té mala solució, perquè ja et dic, jo ja fa molt de temps que no estic a l'escola, i això ja passava, i ho veus a tot arreu i realment sap greu, o els autocars, no? A més, com a persona que no ho fas, és molt desagradable, també, no? Quan et trobes un xiclet enganxat a qualsevol lloc, o a la sola, que trepitges el xiclet, és una mica drama. Doncs a veure, no sé, pots proposar a l'institut alguna mesura per intentar evitar que aquesta gent enganxi els xiclets on no toquen, i així a veure si podeu tornar a menjar-ne.
Podria proposar que feien una educació per ensenyar que no s'ha de fer això, però que no es proveixin per tot l'alumnat.
Clar. És complicat. Doncs feta està la crida, a veure si trobem la solució, que és una miqueta complexa. I anem amb l'última recomanació musical, en aquest cas ens l'acostarà l'Ignasi.
La meva recomanació és que no s'acabi de Figaflaues, ja que és la cançó que nosaltres, com dins de l'institut, quan sortim, més escoltem i més ens ho passem bé, i encara que també sigui més o menys de l'estiu, la seguim escoltant i divertint-nos.
Molt bé, així allarguem una miqueta aquestes festivitats de l'estiu. Doncs Joana Capdevila, Genís Buil, Ignasi Tragan, Marc Gelpí i Natàlia Canela, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Sant Cugat.
Gràcies a tu per invitar-nos.
Adéu. Se'n va quedar clavada. Després de mil històries, al setembre ens hem plantat. I és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Que no, que s'acabi. Que no, que s'acabi. Hi ha voltant de francesos que van liar la capem de la gent agafats de la mà i em diu anem-nos a banyar. L'aigua és salada, l'aigua és salada, i et veig tan dolça, tan dolça, i m'acosto a la teva galta i ho dius tot amb la mirada. Que no s'acabi. S'acabi l'estiu. L'estiu. Sota la lluna, prendiendo sativa. Sobre la panxa m'hi poso una petxina i t'enyoro tant.
sé que s'està acabant. I allà s'amagava alguna cosa, i allà s'amagava una sorpresa i no ho deia. Però sí que ho vèiem. Que no s'acabi. Que no s'acabi. L'estiu. L'estiu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I love
love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you off my mind. Wherever you may be, I surely find.